Los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del espacio Los Sonidos del Planeta Azul en la programación de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Los saludos de Saiz Orio desde el control y de Paco Aliente, la dirección y presentación. Hoy contaremos con la visita de la mallorquina Maymar Bonet. Nos presentará Belver, su primer trabajo sinfónico con el que celebra 4 décadas de carrera musical. Junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares, Ciutat de Palma, dirigida por Salvador Brotons, la cantante mallorquina, una de las grandes voces del Mediterráneo, recrea y viste de largo canciones griegas, turcas, sardas, italianas, catalanas y, como no, mallorquinas. Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos la suerte de volver a recibir a Maymar Bonet. Buena tarde y bienvenida a nuestro programa.
Moltes gràcies per convidar-me a la vostra casa. Estic molt contenta d'estar aquí i de presentar-vos aquest disc nou.
Un disco muy especial porque es el primer disco sinfónico de Maymar Bonet después de 4 décadas de trayectoria musical.
Sí, realment és especial, és una proposta molt bonica. Orquesta sinfònica i cançons mediterrànies.
És l'Orquesta Sinfònica de la Ciutat de Palma.
Sí, exactament, sí. És casa meva i m'entusiasma la idea de poder haver fet aquest disc. L'hem gravat íntegrament a Mallorca i està doncs, interpretat per l'Orquesta de Ciutat de Palma i això doncs, és molt... És molt especial per mi, la veritat.
El títol del disco i per què?
El títol és Bellver. Bellver és el castell nostre de Bellver, que està situat en un turó presidint la ciutat de Palma. És un castell de planta gòtica, molt de planta rodona, amb un pati d'armes molt bonic, i realment és per els mallorquins, jo crec per la gent que hem nascut a la ciutat de Palma, té un símbol, és un símbol per nosaltres, no? Aleshores jo, bueno, des de petita que he recorregut el bosc de sota del castell amb els meus avis, després amb els amics. Després, fins i tot, doncs, vaig fer un dels meus primers recitals al pati d'armes, jo sola amb la guitarra, en conjunt amb els 16 jutges. Doncs, té per mi una quotidianitat, també, aquest castell, no? Significa bastant. I vaig fer la primera comunió en l'ermita de sota del castell. Vull dir que té una història, no? Una història llarga per mi. I la idea va sorgir naturalment nosaltres ja cantàvem aquest repertori, l'he cantat en diverses orquestes i celebrant els meus 40 anys de música el vam cantar també en el Castell de Bellver fa 2 estius amb l'Orquestra Sinfònica i va ser allà que em van proposar de fer el disc de l'enregistrament. Aleshores vaig pensar que s'havia de dir Bellver i per això doncs, es diu així, té aquest nom.
En la selección de repertorio has buscado aquellas piezas que tienen sabor y aromas mediterráneos.
Sí, des de tota la vida que jo m'hi dedico una mica doncs, a aquesta Mediterrània pròpia, personal, jo crec que cada un... No, que coneix una mica la Mediterrània, té la seva pròpia, no? Mediterrània. Per mi, doncs, la meva pròpia és aquesta, una mica, doncs, aquest recorregut musical per cançons gregues, turques, del nord d'Àfrica, no? Cançons meves, cançons catalanes, cançons mallorquines, no? Tot això té aquests ingredients.
Comienzas con un autor turco, con Suful Ivaneli, autor de música, pero también autor de películas, político incluso, un autor sí. Polifacético y que tiene una voz espectacular.
Sí, el Suful Ivaneli és un home doncs, completament polifacètic, com tu has dit, autor també de novel·les, és un bon escriptor, ha fet pel·lícules i molts discos. No? Actualment jo crec que escriu més que canta, però té darrere doncs, un bagatge de musical molt important i jo li canto aquesta cançó que es diu Merhaba, que és una salutació. Vàrem intentar amb l'Albert García, que és el que ha adaptat moltes lletres d'aquest disc, un poeta valencià, el fet doncs, d'aprofitar la paraula Merhaba per donar també l'entrada d'aquest disc.
La terra, la passió primera de fer-se la mar, el jardí d'escuma que envolta el viatge cada cop que l'home torna a navegar, el vaixell que passa amb la vela estesa, la sola bandera que ha tengut la mar, el cel de gavines coronen les barques cada cop que tornen volen merhaba. Quan veu la barca, corre a saludar a la pau que deixa un temps de bonança, a la mar cansada, o la merhaba, a la veu salada que valia la terra. Tu ets la meva filla, no oblidis mai el país que encara obri la frontera a la mar mestissa, o la merhaba.
La esencia oriental en tus trabajos hemos visto que queda bien patente desde hace años. En este caso también comienzas con una pieza oriental, pero el resto del repertorio que has incluido son nuevas grabaciones, son recreaciones de temas ya tuyos y en ese caso de que sean ya temas que tú ya has publicado, que habías presentado sobre escenarios, ¿cómo se ha recreado esos ambientes musicales creados en un principio para una formación reducida que en este caso ha habido que trasladarla a una gran orquesta sinfónica?
Bé, doncs clar, s'han fet uns nous arreglos, totalment nous per a orquestra, pensats per una orquestra, perquè una orquestra es pugui lluir tant en preludis, que toca sola, com en petites intervencions també musicals, a dintre d'algunes cançons, alguns solos d'alguns components de l'orquestra mateixa. També hi ha músics meus, no? Però està pensat més que res per un treball orquestral. Aleshores, això és nou. Encara que siguin cançons fetes fa temps, el treball és absolutament nou. Tots dos ens equivocarem, tots dos farem
sap greu, però em som deriva, perquè amb l'error i ens sap greu.
Digamos que de alguna forma se han vestido de largo, ¿no? Se han vestido de luces y están mostradas en todo su esplendor y vemos que la adaptación aguanta perfectamente ese tipo de transformación y vemos que la cosa no solamente se mantiene, sino que todo el disco supera lo que ya había, que ya era mucho.
Bueno, el fet és que, com que està pensat per orquestra, doncs clar, se li dona un llenguatge orquestal, ¿no? I el fet és que sí, com tu dius, queden més vestides, queden com de posta de llarg, no? Les cançons, això és una imatge molt bonica que has tingut, m'agrada, la utilitzaré. I crec que sí, que és una mica això, no? El fet de vestir-les d'una altra manera, de recrear-les d'una altra manera. Jo crec que el Toni Cuenca, en aquest sentit, quan s'ha trobat en música oriental, ha fet tocar l'orquestra molt bé. O sigui, ja, a mi m'agrada especialment una cançó que es diu Tots dos ens equivocàrem, perquè la corda és una corda que la poden tocar en el Caire, o la poden tocar a Síria, la poden tocar una orquestra oriental com cal, no? Està molt, molt perfecta i molt ben tocat, i a mi me suggereix, doncs, això, que el fet de que jo he treballat moltes vegades amb músics orientals em permet de dir que jo crec que la Mediterrània és un món més oriental del que pensem, no? I que per mi el món musical oriental té uns colors molt suggerents i molt interessants per nosaltres de sempre, de tota l'existència del Mediterrani. Ha impregnat, aquests colors han impregnat el Mediterrani, i això és important perquè totes les músiques que tenen una aproximació, doncs, al món nord-africà, al món egipci, al món, tenen que veure també amb nosaltres, no? I això és el que hem d'estar disposats a fer els músics d'aquesta Mediterrània, a dialogar i a crear ponts de diàleg artístic, perquè ja el nostre mar ja està prou impregnat de lluites i de convulsions perquè li donem l'esquena, no? La Mediterrània necessita més comunicació. La Mediterrània necessita ser més reconeguda amb nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos, jo de vegades penso que vivim una mica d'esquena en el mar, no? No vivim d'acord amb el que el mar ens porta, sinó d'esquena, sempre mirem al nord, no? Quan tenim aquí una riquesa tan important en tots els sentits, no? Desconeixem, per exemple, el cine que es fa a Egipte o Síria, o el teatre, la literatura, molt poca en coneixem, no? Vull dir, tot això, inclús de Grècia i d'Itàlia, desconeixem moltíssimes coses. I és un pecat mortal, això. Jo crec que el fet és que quan comences a entendre tot el que és el que no, el que no coneixem, el que no ens porta als medis de comunicació, te n'adones de la quantitat de coses que ens uneixen, no? Sí, els medis de comunicació tristament donen les males notícies de la Mediterrània, però no les bones, no les culturals, no? Sempre, si sentim alguna cosa, és perquè ha passat alguna cosa a Síria o perquè han fotut una bomba a Jerusalem, però no perquè hi ha un estreno d'una obra de teatre o d'un ballet o d'un pintor o d'una arquitectura interessant, no? Sempre estem pendents de les males notícies. Això és una cosa que a mi m'impressiona, no? Per això, doncs, el meu treball també intenta portar bones notícies.
La componente griega en este nuevo trabajo vuelve a estar ahí. Tu relación con Grecia, con artistas como María Frananturi, viene ya de muy lejos, has rodado con ella sobre los escenarios. En tu último disco hacías una versión incluso de una de las grandes voces de Grecia, por no decir la reina, Haïs Alexiou. En ese trabajo recoges piezas de Mikis Theodorakis.
Sí, sí. I perquè jo sóc una admiradora total de la feina del Theodorakis, jo crec que és un dels... Jo crec que gràcies a una pel·lícula el Theodorakis va ser molt conegut, de Thorvald Grek, no? i que a partir d'aquí, doncs, a més, era un home molt, molt posicionat amb la seva visió política de Grècia, va estar exilat molts anys, i això també li ha donat una projecció internacional, la seva postura ètica davant de, dels problemes del seu país, la seva relació amb tot el món musical del seu país, la sabidoria que ell té en utilitzar doncs, músiques bizantines, músiques populars, músiques seves, no? I sobretot el tracte que ha fet amb la poesia del seu país, no? Amb els Eferis, amb l'Elitis, amb tots els poetes que ell ha musicat, no? I això ens ha donat a conèixer coses que no haguéssim conegut si no hagués estat per al Theodorakis, no? Jo el vaig conèixer a Barcelona i sé que la meva música li agrada, té els meus discos. Sempre que vaig a Grècia sempre m'envia unes flors i unes notes molt carinyoses parlant de la meva veu i de tot això. I jo estic molt, molt agraïda a una persona com ell de la Mediterrània que ha fet tant, no? Des del seu punt de vista d'artista, de gran artista, no?
Quan dansa amb tu el ponent faré un vestit ben roig que duri poc que es trenqui quan se'l posi el meu amor. Jo t'entro al meu cor.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul estamos conversando con la mallorquina Maimar Bonet. Nos presenta Belver, su primer trabajo sinfónico. También en este caso la componente italiana tiene una parte muy importante, ¿no? Concretamente la parte sarda.
Sí, la part sarda i napolitana. Jo he treballat aquí, en aquest disc, hi ha la cançó sarda de Des de Mallorca a l'Alguer i també hi ha dues cançons napolitanes, la serenata i la música. La serenata és un homenatge en el Roberto Murolo, que per mi és un dels cantants que ha tingut Nàpols més importants i més també els seus estudis sobre la música napolitana de totes les èpoques. Ell té una antologia de música napolitana de com 10 vinils o una cosa així, que jo els he anat comprant tant en vinil com després amb compact disc, no? I després doncs, també hi ha una cançó de l'Enzo Grandaniello, que és també un cantant napolità que fa unes cançons increïbles, que és un gran autor de cançó, no? També canta molt bé, però és un home que es prodiga poc, és jove, però no surt massa de Nàpols, no? Els he volgut cantar aquestes cançons perquè m'encanten, perquè tant la serenata com la música són dos temes que m'agraden molt, però que, a més, volia que quedés també palès la meva admiració per la música italiana i, sobretot, la música del sud, la música napolitana.
És una veu antiga ancorada als nostres ports. Pots alenar el seu aroma a la pell de les cançons. Viatgera de nits, camina de la mà d'aquells desig, només per cantar la música que em calma si estic sofrint. Thank you.
¿Qué diferencias hay entre cantar con tu formación habitual, cuatro o cinco músicos, un pianista, a estar arropada con toda una banda sinfónica, nada más y nada menos?
És diferent. El fet és que sempre fa una mica més de respecte, no? Perquè penses doncs, que la pots fotre en qualsevol moment, però no, jo crec que el director t'ajuda molt i que tot sempre surt molt bé, precisament perquè és un repertori que jo crec que en l'orquestra s'hi troba molt bé, jo també, no? Són cançons molt sentides i que es poden defensar molt bé, no hi ha cap problema, no hi ha hagut mai cap problema, no? El fet és que jo no puc anar sempre amb una orquestra, ja m'agradaria de tant en tant poder fer una gira amb orquestra com per defensar més bé aquest disc, però també nosaltres d'alguna manera hem incorporat algun instrument més i encara que sigui en petit grup també podem acostar-nos en aquest disc.
Tú vienes de un mundo totalmente diferente, ¿no? Desde la canción, acuérdate cuando te marchaste a Barcelona con tu guitarra, pasa el tiempo y tienes la oportunidad de ver tus composiciones, tu música, la música que te ha acompañado, que más adentro te ha llegado, y verla expuesta y presentada de esta forma. Yo creo que debes levitar, ¿no?, sobre el escenario.
En algún momento, sí, realmente en algún momento es pot levitar. Jo diria, per exemple, amb La dama d'Aragó, que és una cançó que l'orquestra ha interpretat d'una manera suspesa i tensa, no? Explicant la bellesa d'aquella dama, tot amb un món misteriós i delicat, no? Jo crec que hi ha hagut, doncs, això, una espècie de levitació. Sí, realment, clar, està acompanyat per un coixí de músics com aquests, doncs és... I el director, el Salvador Bretons, ha fet també un treball molt bonic de direcció, molt delicat, no? Entorn a tots els temes, sempre hem parlat abans de la gravació, hem parlat de cada tema amb tota l'orquestra, els he explicat bé tots els poemes. Jo crec que tot el disc està impregnat d'aquesta delicadesa que hem intentat transmetre en tots els moments, no?
Dentro de los músicos que participan en el trabajo, además de la Orquesta Sinfónica, encontramos a músicos que te han acompañado desde hace ya años, ¿no? Como puede ser Dimitri Sonis, como puede ser Dani Espasa.
Sí, sí, tots els que han participat, l'Antonio Sánchez, el Toni Cruz, el Dimitri Sonis, el Lautaro Roses, el Dani Espasa, tots ells han aportat una miqueta de sentiment cap al meu grup, no? De dir, bueno, hi ha l'orquestra, però també algun toc dels meus músics. Sí.
Una delicadeza en la que ella també interpreta una jota, per exemple.
És clar, la jota jo crec que és una dansa que tenim molt mediterrània, no? Jo crec que això és el que té la música popular, que pot venir d'allà on sigui, no? I com els fandangos o altres coses que han vingut d'altres latituds, però que els mediterranis l'hem transformat, no? I això és molt bonic, aquesta música d'ida i vuelta que diuen els andalusos, no? Que tot la música és quan es comunica i realment arrela, no? les jotes, per exemple, a València han arrelat, a Mallorca també, no? I té un sentit, jo crec que té un sentit molt festiu, la jota, no? I el Toni Cuenca aquí, l'arreglador, ha donat, jo diria que és quasi bé, encara que no hi hagi gent i que estigui gravat en un estudi, sembla que estigui gravat al mig d'una plaça i amb gent, és curiós això, no? I no hi ha ningú, vull dir, més que l'orquestra i nosaltres, no? Però jo li vaig dir, Toni, has donat com una ambientació que és quasi bé sense la gent de la plaça, de la nit mediterrània, saps? És això, no? És molt curiós.
Hasta aquí la edición de hoy del programa Los Sonidos del Planeta Azul. Os recordamos un día más nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet. www.losonidosdelplanetazul.com. Os han acompañado Sergio Zorino de Control y Paco Aliente de la dirección y presentación de los contenidos. Nos encontramos en próximas ediciones. Hasta entonces os dejamos con nuestros mejores deseos.
Del meu cos em comprova que tot era el seu lloc així improvisar les conclusions si vol pot fer com fa tota la gent deixar tots els plaers morir una mica abans savis han dit que el peix era roí que l'oli era un veí i el vi pecat mortal. Vinyes prop del mar, el Penedès.